El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Arreu del món, cada any hi ha 800.000 morts per suïcidi, cosa que suposa un mort cada 4 segons, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut de l'OMS. A més, perquè per cada persona que se suïcida, n'hi ha 20 més que ho intenten. A Catalunya, el suïcidi ja és la primera causa de mortalitat evitable entre els joves d'entre 16 i 25 anys, una situació que s'ha complicat especialment amb la pandèmia de coronavirus. Aquestes dades posen de manifest la importància de lluitar contra una xacra que ha anat guanyant terreny i que ha estat durant molts anys silenciada i amagada. Per això, l'OMS ha posat en marxa la celebració del Dia Mundial contra el Suïcidi, que s'ha commemorat dissabte passat, 10 de setembre, i l'Ajuntament de Sabadell, amb motiu de la celebració, ha il·luminat aquests dies, ho haureu vist, l'Ajuntament de Taronja. Parlem avui del suïcidi en detall, conversant amb Anabel Sabrià, que és coordinadora de cartera de serveis de psicoteràpies d'adults de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Sabadell, al Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
Repassàvem les dades que donava aquests dies l'Organització Mundial de la Salut sobre el creixement dels suïcidis arreu del món. Comenci preguntant-li per les dades que ens deixa a Sabadell, les dades que tenen des del Parc Taulí. Quina situació ens trobem ara mateix?
Doncs mira, sí, totes les dades que has dit, malauradament, són les que estan recollides. I concretament, a urgències del Parc Taulí, l'any passat, l'any 2021, vam atendre 414 persones per conducta suïcida. Per tant, d'aquestes, 9 van ser èxitus, i un 72% d'elles són dones. D'aquestes, si vols t'explico una miqueta, d'aquestes 264 pertanyen a l'àrea d'atenció del Parc Taulí de la zona comunitària, és a dir, el Centre de Salut Mental d'Adults. I aquestes són les que, després de sortir d'urgències, s'han programat una visita amb l'especialista per tal de complir una de les normatives de l'OMS que tu mencionaves, que era facilitar la continuïtat assistencial. Llavors, els pacients que són atesos a urgències, un cop passa la crisi, habitualment són donats d'alta i continuen en el sistema. I el que nosaltres volem és que hi hagi una continuïtat d'això. Llavors, són aquests que estan en la nostra àrea, en la que ens assegurem que tenen una visita programada i un moment ha passat la crisi, en un moment de més calma se'ls pugui tornar a atendre, tornar a avaluar per un especialista i valorar aquest tractament.
A Clan deia 414 persones ateses per conductes suïcides. Això quin creixement suposa respecte d'anys anteriors?
En aquest sentit, el creixement respecte a anys anteriors s'ha vist molt més en els adolescents, potser, i això ho hem recollit millor en realitat en el CRS, que és el Codi de Risc Suïcidi de Catalunya, i cada vegada que hi ha una tentativa i que es rep urgències, m'explico, s'activa el que en diem el Codi Risc Suïcidi de Catalunya. Això ho fan des de l'any 2016, es va començar, i el que es fa és recollir i centralitzar les dades, perquè, tal com tu deies, la OMS, una altra de les coses que ens demana és que es millori la recollida de dades, perquè, com molt bé has dit, se saben els casos de suïcidi, però es pressuposa que de cada suïcidi hi ha 20 tentatives de suïcidi, però no tenim aquestes dades. Per tant, una de les tres coses que ens demana la OMS, ja n'hem dit una, ara en diem la segona, i és recollir aquestes dades i saber exactament què tenim, cosa que és una mica complicada. Llavors, el Codi Risc Suïcidi de Catalunya el que ens diu és que respecte a l'any passat en joves ha augmentat un 25% i un 16% en adults. És el registre més curós que tenim per poder dir una miqueta a nivell de Catalunya.
Home, i que ens posen alerta, no? Perquè un creixement d'un 25% en joves és el que ja havíem explicat, però un creixement d'un 16% en adults és una tendència generalitzada, per tant, ja es pot dir.
Bueno, el que és veritat és que hem viscut una situació realment novedosa, complicada, complexa i difícil de gestionar i que tot això ha generat angoixa, ha generat, no?, sentiments a nivell afectiu més depressius i tot això, doncs, s'ha canalitzat malauradament per aquí i ho hem d'atendre.
Clar, al principi em deia un 72% d'aquestes 414 persones ateses a les urgències del Taulí per conductes suïcides són dones. Això havia passat, ha passat sempre, s'ha accentuat ara?
No, la proporció ja és aquesta. En les tentatives autolítiques, 2/3 són dones. I en el suïcidi és el contrari, 2/3 són homes i 1/3 són dones. L'explicació que donen és que el mètode que utilitzen els homes de suïcidi és molt més letal i, per tant, i en canvi les dones utilitzen un mètode que els proporciona més supervivència, amb la qual cosa tenim més possibilitat d'atendre. Però és el que tu dius, realment, el que hagin augmentat d'aquesta manera doncs és greu perquè representa que el risc de suïcidi augmentarà. Quan sabem que haver fet una tentativa prèvia és una condició de poder realitzar un suïcidi posterior, per tant, que augmentin és un fet que hem de tenir molt en compte i que hem de tenir molt present. Tot i que un 84% de totes les tentatives ateses de la nostra zona hagin tingut continuïtat assistencial, i ho reitero perquè penso que és molt important que sí, que tenim aquesta realitat però que estem fent coses i que estan dintre del circuit de salut mental. I això penso que és important que tothom sàpiga que hi ha aquesta continuïtat i aquesta oportunitat de tractament més enllà de la crisi puntual i l'atenció a urgències que hagin pogut tenir.
Ara anirem a la feina que es fa un cop es detecta un cas d'aquests, que és una de les qüestions que m'interessa especialment. Segueixo amb les dades per acabar de fer aquesta fotografia fixa. Recordo que l'any passat, quan parlàvem amb el doctor Palau, tal dia com avui pràcticament, i analitzàvem aquestes dades, el doctor deia que és especialment dramàtica la situació en les adolescents noies. És a dir, aquí és on hi ha una diferència més important. Això se segueix detectant?
Sí. Això continua sent així, perquè, com diem, les tentatives en dones són més freqüents, si ha augmentat en adolescents, es manté la proporció de que són més dones, sí.
Per tant, aquesta situació segueix sent especialment complexa. Parlàvem d'això, d'aquest efecte que deia vostè també, no?, d'aquesta situació complexa que s'ha viscut amb la pandèmia de coronavirus. Aquesta creuen que ha estat la causa principal d'aquest increment de casos?
Home, certament això ha sigut un impacte molt important en la població, ha canviat les condicions de vida, ha canviat les relacions socials durant una època en joves, i realment aquest increment no s'ha vist tant en aquest primer moment, potser de confinament, sinó realment quan s'han incorporat a la vida habitual d'aquests adolescents, en majoria escolar, i aquí és on hem trobat aquest impacte. Per tant, sí que hem de dir que hi ha hagut un efecte aquí en el que s'ha vist aquest augment important. És la principal variable que hem tingut amb gran diferència, per tant, assumim que ha tingut aquest, malauradament, aquest efecte, sí.
Parlàvem ara i ens deia la feina que fem, no? Un cop arriba aquesta situació, per exemple, a l'Hospital de Sabadell, a qualsevol hospital de Catalunya, explicàvem al principi l'editorial del programa, es va fer una aposta important, s'explicava l'any passat, per fer una inversió, per treballar en aquest post, no? Un cop hi havia aquest intent, com es gestionava? Ha arribat als hospitals aquesta inversió? S'està podent treballar amb més professionals, amb més mitjans sobre aquesta qüestió?
Sí, sí. Si vols, li explico una miqueta l'històric del que hem anat fent en relació a les tentatives, perquè això comença una miqueta ja fa temps, que s'està molt preocupat per aquest tema, però l'any 2008 es crea un programa que es diu, dintre de l'Aliança Europea contra la Depressió a Catalunya, a dos llocs concrets, a Barcelona i a Sabadell, s'inicia un programa de prevenció amb quatre àrees d'intervenció, una amb metges de primària, una informant a la població, una altra era amb el tema de les escoles o centres cívics o a nivell comunitari, i l'altra era insistir molt en la prevenció del suïcidi. Llavors, aquí comencen, es realitzen totes aquestes accions, i d'aquestes accions, alguns dels investigadors que estaven vam fer la tesi en relació a això, i el que vam veure és que hi havia una tentativa i mitja al dia en el servei d'urgències i que havíem de fer alguna cosa en relació a això. I en aquest quart apartat de prevenció del suïcidi vam dir focalitzem aquí i fem. Vam veure que la literatura ens deia que fer una continuïtat durant uns mesos del que havia passat a urgències era la millor manera d'evitar que tornessin a repetir, perquè era una conducta freqüent. Feien una tentativa i al cap d'X temps tornaven a repetir. I el que intentàvem era, en el moment que detectàvem la situació, que era una tentativa d'urgències, com fer per evitar i per poder aturar aquesta cadena i que no es repetís. I gràcies a aquestes dades es van crear una sèrie d'intervencions i es va saber que si feia realment aquesta continuïtat es reduïen tant el nombre de persones que repetien com el temps que trigaven a repetir. És a dir, trigaven més temps a repetir els que repetien. I, per tant, això va ser una miqueta la base per donar informació per crear el Codi Risc Suïcidi de Catalunya. Perquè el veure és efectiu, i el que es va fer i es va implantar el 2016, en relació a la teva pregunta de si s'han fet coses, a tota Catalunya el 2016 es va implantar el Codi Risc Suïcidi de Catalunya. No? Que pretén això, que hi hagi aquesta detecció precoç, aquesta prevenció del risc de suïcidi, i que hi hagi una atenció i una avaluació clínica per part d'un especialista i aquest seguiment preventiu. I tot això s'ha implementat a tota Catalunya. Per tant, coses n'hem fet moltes i realment tu vas a una tentativa, com deies tu, qualsevol hospital de Catalunya i al 30 dies del 061 et trucarà algú per saber com et trobes, si t'has vinculat al teu centre de salut mental, si estàs millor, si ha passat, si cal l'atenció. Llavors, això és novedós i això no passava abans. Per tant, sí que hi ha aquesta intervenció generalitzada i també el Pla de Prevenció de Suïcidi de Catalunya també s'està implementant. Vull dir que realment coses, et volia situar una miqueta d'on ve tot, no? Però que s'han fet. Després hi ha intervencions que es poden fer online, sí que hi ha webs on poden entrar i poden consultar per temes sobretot d'afrontament d'emocions i gestió d'estressors. Per tant, cosetes i intervencions estem fent. El que passa que és veritat que hi ha hagut aquesta situació i que per sort teníem ja en xarxa doncs aquestes eines per poder-ho treballar.
Clar, en aquest sentit, amb totes aquestes eines que ens estava explicant ara, no, tots aquests mecanismes que ens deia que s'estan posant en marxa o que s'estan treballant, jo li volia preguntar posem un cas, no? Posem el cas d'una persona que arriba a les urgències del Taulí després d'haver fet una temptativa de suïcidi. A partir d'aquí, entenc que hi ha una atenció concreta quan aquesta persona arriba a les urgències, no? Per salvar-li la vida, al final, no? Entenc que és la primera, i després, a partir d'aquí, què es posa en marxa, què es fa?
Mira, a urgències, bueno, hi ha dos tipus d'intervenció lògica. Si hi ha alguna afectació física deguda a la tentativa, s'atén, i alhora es fa una interconsulta o va directament, si no hi ha cap lesió física, al servei de psiquiatria d'urgències, dintre del servei d'urgències. Allà és atès per un psiquiatre d'urgències, que hi ha dos psiquiatres durant 24 hores tots els dies de la setmana, i allà es fa l'atenció en crisi per part d'aquest especialista en la tentativa. En el moment en què aquest risc disminueix ja es valora que pot ser donat d'alta, llavors s'inicia el programa que vam dissenyar, que es tracta de, en persones adultes amb menys de 10 dies tenen que tenir programada una visita amb l'especialista al Centre de Salut Mental d'Adults. Això fa referència a allò que et deia al principi, de que el 84% assisteixen a aquesta visita i es completa, segons dades del 2021. Si és menor d'edat i no té 18 anys, el que fem és una atenció més agilitzada, més urgent, i s'atén en menys de 72 hores a Hospital de Dia de Joves. Per què 72 hores? Perquè si ve d'urgències el divendres, l'Hospital de Dia obre de dilluns a divendres, el màxim que pot passar és que si vens divendres t'atendran dilluns, per això 72 hores. I allà hi ha una atenció especialitzada directa amb aquest jove.
I un cop passa això, la principal feina del psiquiatre que té aquesta persona és buscar el per què, què ha portat aquesta persona a prendre aquesta decisió, o no és tant aquest l'objectiu?
Bueno, jo diria que sobretot el que has de buscar, primer, si hi ha una alteració, hi ha algun trastorn mental darrere, que és el que hauríem de tractar. Si una depressió greu darrere, que el 15% de les depressions cometen suïcidi, per tant hem de descartar un trastorn mental, és el principal. Evidentment que això comporta, dintre del treball col·lectiu, veure quin ha sigut l'estressor o què ha sigut el detonant, però en principi, sincerament, el que nosaltres busquem és si hi ha un trastorn mental darrere que faci que aquesta persona no estigui en plenes facultats per afrontar l'estressor, sigui quin sigui. Un cop estabilitzem a nivell psicopatològic la persona per veure com està, a partir d'aquí hi ha moltes opcions de tractament, com siguin buscar gestionar aquests estressors o afrontar aquestes situacions complicades amb la millor estratègia possible, que evidentment no és la que han fet servir. Llavors, ofertar altres, i això és un treball que es fa dintre de psicologia per intentar parlar amb els pacients i veure com potser hi ha estratègies més adaptatives i que li permetin continuar endavant, perquè moltes vegades el que passa és que es viu la situació del moment com que sempre serà així, com que no hi ha una opció. Tots tenim, no?, una situació, un mal dia, i ells ho viuen com a definitiu. No, ja pot passar, podem gestionar-la d'algunes maneres, i altres maneres per tirar endavant i poder trobar la manera de gestionar aquell problema que no sigui així. Però sobretot el primer és descartar que no hi hagi un trastorn mental que estigui ara impedint, no? Que la persona pugui afrontar d'una forma més adaptativa el problema que s'ha trobat. O...
I entenc que a partir d'aquí s'inicia un seguiment del pacient, no?
Exacte.
Amb qualsevol pacient de salut mental.
Un cop ja ha estat atès per un professional, el professional és qui gestiona quin és el procés de les visites. Independentment d'això, paral·lelament a això, una cosa és com gestiona el seu psiquiatre de referència o psicòleg de referència el seguiment de les visites en base a aquest trastorn mental que dèiem, i l'altra és que també en aquest inici de que t'he explicat de com es gestionava des d'un inici, el que es va fer és un seguiment a 12 mesos amb 6 trucades, primer al mes, bueno, a la setmana es fa una trucada per confirmar que s'ha fet aquesta visita de 10 dies o que l'ha rebut o que ha vingut o que no ha vingut o perquè què ha passat i tornar a revincular, perquè les 4 primeres o 6 setmanes després de la tentativa són les més importants. Per tant, es fa un seguiment més intensiu a la setmana, al mes, i després sí que ja passem 3, 6, 9 i 12 mesos després de la tentativa per això, explorar i avaluar quina és la seva situació, si l'estressor persisteix, si està millor, si està funcionant, si està vinculat al centre de salut mental o al centre d'atenció primària.
Aquí,
i com
això
es
és una
troba.
Altra qüestió que li volia preguntar. Entenc que això ha de ser una feina multidisciplinar, no només de l'àmbit hospitalari, sinó també de l'atenció primària. No? Qui treballa en coordinació amb l'atenció primària?
Sí, realment l'activació del CRS la pot detectar des del centre d'atenció primària i l'activació del CRS, una cosa és detectar-lo i avisar, llavors, bueno, es pot trucar al 061 del centre d'atenció primària o ells mateixos, detectar-ho i derivar-ho a urgències. Després a urgències el psiquiatre qui confirma aquesta activació del CRS i comença tot el circuit.
Aquest codi risc suïcidi, eh?
Sí, però a urgències pot activar-ho el metge d'atenció primària, vull dir, activar-ho, vull dir, detectar-ho i derivar el pacient a urgències com qualsevol persona que pugui adreçar-se al servei d'urgències o que algú el convida que s'adreci al servei d'urgències perquè no el veu bé i es fa la valoració i es detecta com qualsevol altra sospita de malaltia que puguis tenir.
Parlem de prevenció, no? Tal dia com ahir, no? com dissabte, era el Dia Mundial de la Prevenció, no? Per prevenir, més enllà de tot això, què és el que s'ha de tenir en compte? És a dir, per exemple, des de l'àmbit pròviament de comunitat, no? Ciutadà, què és el que ens pot indicar que algun familiar, algun amic, algun fill, algú pot tenir una situació que pot derivar en aquesta situació i què podem fer si ho veiem?
Clar, el principal que jo crec que ens pot ajudar a tots és el fet de parlar-ne, perquè durant molts anys, malauradament, s'ha mal entès i s'ha dit que la persona que ho comenta o que ho diu en realitat no ho pensa o hi ha estigmes d'aquest estil que no són certs. El que hem de facilitar és el parlar-ne i el que hem de facilitar és que algú ens pugui expressar si es troba en aquesta situació. Si realment detectem que algú es troba en una crisi imminent de suïcidi, doncs es pot trucar al 061, té que ser una crisi imminent de suïcidi, però consultar qui ho detecti, qui vegi que hi ha una persona doncs, que es troba en una situació de que n'ha parlat i ho ha expressat i la primera atenció és el seu metge d'atenció primària o el seu... Si és imminent, 061. Si no ho és, si realment hi ha aquesta idea, no sap què fer, doncs pot consultar a qui s'adreci més directament, com el seu metge d'atenció primària, per exemple, i comentar-li. El que se li ha de recomanar és una atenció en aquesta persona i realment això ajuda molt, tant en parlar-ne com fer-ne difusió, com esteu fent vosaltres avui, no? Que és molt d'agrair que aquest tema, que és difícil de parlar-ne i que no és fàcil, entenc, moltes vegades, i ara, per sort, ja no tant, però podeu contribuir moltíssim vosaltres amb la prevenció, perquè, doncs això, doneu l'oportunitat de que puguem dir això, de que la gent... Això és el que tenem als centres de salut mental i que si realment algú en aquests moments està vulnerable i està pensant en una crisi imminent de suïcidi, pugui trucar al 061 i allà l'atendran. I aquest servei, des de fa mesos, funciona amb un servei exclusiu per a aquest tema. Vull dir que eines tenim i que el més important és parlar-ne, detectar-ho i sol·licitar aquesta ajuda.
Clar, en aquest sentit, parlo per mitjans de comunicació i segurament són el reflex de moltes coses, no? Però aquí s'ha estudiat a les facultats de periodisme que no s'explica quan hi ha un accident, per exemple, ferroviari, si és un suïcidi, perquè indueix a que se'n puguin produir.
Jo crec que el més important, sí que ja vam fer, no recordo ara, fa uns anys, unes guies de recomanacions als mitjans audiovisuals amb el Departament de Salut sobre el tractament de la mort per suïcidi als mitjans. I el que sí que s'ha de fer és parlar-ne, però des d'una aproximació respectuosa i prudent i que siguin expressions adequades, no? no cal i es vol evitar una descripció detallada del mètode que han fet servir. No donem idees tampoc, però sí que ho enfoquem en quant a tampoc associar valors de la societat perquè sembla que siguin positius, no? Evitar el sensacionalisme, però sí que podem contribuir, com deia abans, a aquesta prevenció i aquesta... Si dones la notícia però poses, no sé com ho dieu vosaltres, un cartell a sota que estigui donant el telèfon, no, d'atenció, que pugui adreçar-se al seu metge si es troba en aquesta situació, si algú ho detecta, és una manera que es diu, ah, doncs mira, no se m'havia ocorregut que podria consultar-ho aquí o que això té importància i val la pena que vagi un especialista. Tot això és una ajuda molt gran, perquè si no la gent sap que es troba malament, que està desesperada, però no acaba d'identificar d'aquesta manera. I això pot ajudar... moltíssim, i és molt important que ho puguem adreçar d'aquesta manera. Per tant, parlar-ne sí, fer-ne difusió sí, però com ho feu, sempre ho dic, d'una manera respectuosa i prudent. Ara, hi ha altres mitjans que potser, bueno, en aquest sentit es desvien, i això sí que no és tan efectiu, perquè, clar, si fas sensacionalisme o detalles un mètode, pues, al final el que estàs és donant masses detalls que no aporten,
que no
aporten res,
no
són necessaris, i el que sí que és necessari és reconduir-ho cap a l'atenció mèdica.
Per acabar, doctora, el principal repte que hi ha en aquesta qüestió, ara per ara, quin seria? El principal cavall de batalla, per dir-ho d'alguna manera, que tenen a l'entorn d'aquesta qüestió del suïcidi?
De moment el que hem de fer és prevenir que hi hagi tentatives autolítiques, si hi són, fer aquesta continuïtat perquè no es repeteixin, i fer una bona atenció de la salut mental. Darrere d'aquestes situacions, com he dit, hi ha un trastorn mental, una depressió, i aquí és on hem d'actuar i tractar-ho i donar-li solució perquè no arribem a aquest extrem.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos explicat tot plegat a l'Anabel Sabrià, coordinadora de cartera de serveis de psicoteràpies d'adults de l'Hospital de Sabadell. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.